Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts que passen de les 12, ara sí, arriba l'hora de posar-nos al pitet els propers minuts perquè parlem de bona teca. Pau, és que quantes vegades t'ha cantat aquesta cançó?
No masses, no masses.
No?
No.
Mira, a casa meva són de...
Sí?
Sí, hi ha bons cuiners, no tots.
Però... A mi encantava molt aquella del biciclista de pega, el biciclista de pega.
Ah, sí?
Sí, aquella m'encantava, sí, sí, perquè érem sempre amb els genolls pelats i les bicis...
Ah, sí, i tu ja de petit ja sabies que volies ser cuiner o no?
No, no, no.
Va venir de...
De gran, sí, sí.
De gran. Bueno, aquestes coses, mira, al final, no? La vocació no se sap mai.
No sé si és vocació, justament vaig encaixar aquella època en què tothom volia anar a la universitat i jo sóc bastant contra tendències, i aleshores vaig dir jo a la universitat no vaig, i vaig donar un disgust a casa dient que era cuiner.
Sí?
Bueno, i això dona per...
Això dona per, per una entrevista.
La meva mare estarà encantada.
Ai, 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 que ens estarà escoltant, la mare del Pau.
Sí.
No, clar, jo t'ho dic perquè... Clar, és que això depèn, no? Si ja està el negoci, si a casa, no? Que això és un altre debat, eh? Després, si hi ha continuïtat o no, si t'agrada la cuina... Uix, això és
la pressió de continuar-ho i la pressió de començar-ho, tot és
així. És així, és així. Però tu ja t'agradava la cuina per això, no per dedicar-t'hi,
sí, sí.
però
vaig criar-me una cuina, però la cuina de casa.
Sí.
La meva àvia em tenia sempre allà...
Com es deia l'àvia?
Rosita.
La Rosita.
Sí.
Molt bé.
I cuinava fantàstic.
I va ser ella que et va ensenyar alguna...
No,
o no?
Em va ensenyar a menjar bé.
Això sí. Important, eh?
Però és una cosa curiosa, que ella odiava cuinar. Ella odiava.
Ella odiava cuinar?
Ho feia meravellosament, però odiava. Ho tenia que fer per obligació.
Va, clar. Clar, aquesta és una altra, eh?
I a casa era molt llepafils i era un agòbio, era un agòbio.
Bueno, i a mi també em fa molta gràcia perquè, jo no sé, a la Rosita fins quan... perquè a ella li agradava cuinar, però el negoci, clar, vas a ser... Bueno, li agradava, però odiava al mateix temps, no? Aquest amor-odi, no? Però, clar, la gent que s'hi ha dedicat tota la vida, no? Els cuiners, moltes vegades, és com de... Mai deixen de cuinar, no sé, si m'explico. Jo, per exemple, la meva àvia, Ramona, era cuinera professional i ella li deia, però quan et jubilaràs? No, és que no m'hi puc estar.
Hi ha moltes... Cada individu, cada cuiner té la seva forma d'atacar el... I jo n'he viscut diverses, però... Bé, és acceptar-ho com un... Com... No, que no t'agradi el que fas, o sigui, que no has de fer el que t'agradi, sinó t'ha d'agradar el que fas.
Mm-hmm.
I al final, si ho fas bé i t'apassiones, al final disfrutaràs. Perquè tant se li en fot. Qualsevol feina té els seus problemes.
Oh, i tant. Mira, però ara sí que toca parlar de bona teca, perquè hem vingut aquí amb el Pau Gascó, que ens ajudi una mica a estimar encara més la nostra terra, i ho fem a través d'aquesta bona teca. Per tant, recordem, l'altre dia vam parlar de l'ou ferrat, però avui, Pau, ampliarem aquest espectre amb truites, ous remenats, informació útil per aprendre a triar-los tant a l'hora de comprar-los com a l'hora d'agafar-los al refrigerador, no? Recordem una mica que els ous són part essencial de la cuina tradicional catalana.
No, els ous són el tòtem de la cuina, en general. O sigui, si agafem el corpus de la cuina catalana, hi trobem 54 receptes en les quals l'ou és el protagonista. Si anem al llibre Los Sabores, de Victòria Serra, ja en trobem 77. Però si anem a un llibre que avui el farem servir bastant, que és La Guide Culinaire d'Auguste Coffier, del 1905, en trobem més de 280 receptes.
Què dius ara? 200 sí, receptes?
Amb l'ou com a prota. O sigui, que després tenim tot el que és...
Com a secundari.
Clar, a la pastisseria, a la crema catalana, al passapassic, els arrebossats, que no podríem fer sense ou, els embotits... Hi ha moltes elaboracions que es fan amb ou, però que l'ou té un paper secundari. Però és que com a protagonista, jo crec que si tu has de fer un llibre de cuina, t'has de plantejar què faig amb l'ou. En parlo o no en parlo?
Clar.
Perquè si en parlo he de posar dos capítols. Sí. És el que ens ha passat a nosaltres a la secció.
Bueno, doncs escolta, si et sembla, com veieu, és, la veritat és que és una passada. Hi ha moltíssimes utilitats dels ous a la nostra cuina, encara que no sigui com a protagonista, com deies, a pastisseria, arrebossats. I ai, la Pili, què diu la Pili sobre els ous? A mi m'interessa això, eh?
La Pili, saps que ja la paren pel mercat d'Hostafrancs i li demanen autògrafs?
No,
sí, és
en sèrio?
La Pili.
Home, Pili, salutacions cordials, que segur que ens està escoltant. A veure, qui és la Pili? Per aquells oients que s'acaben
d'enganxar. La Pili és la meva sogra.
I què? A veure, i què en diu la Pili?
La Pili,
això?
Que és una gran cuinera, la Pili diu que a la gallina se li hauria de fer un monument.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs escolta, li farem cas a la Pili sempre, eh? Avui, però, ens portes a Bonateca una altra versió dels ous.
Sí, l'altre dia vam parlar de l'ou ferrat, és aquella obra d'art feta menja, no? Amb la vora daurada, el blanc, el tel blanc cobrint el rovell, untuós... I què he dit dels ous estrellats, no? Que és el súmum. O sigui, tu fas una cosa magnífica, que és un ou ferrat, llavors ho trenques tot i ho esparregues amb unes patates fregides. Bé, i si no, com l'arròs a la cubana, que ha alimentat a milions d'estudiants... Però avui, o sigui, deixem aquest tòtem de l'ou ferrat i ens endinsem amb els ous coagulats. És a dir, aquells ous sense closca, batuts i cuits més o menys ràpidament per aconseguir el canvi de textura.
Per tant, parlem de truites i ous remenats.
Exacte.
Val.
Però una cosa, a veure,
què?
A vegades sento dir, he fet un ou remenat. No, ojo, si la truita se t'enganxa i la trenques, allò no és un ou remenat. No. Allò és una truita trencada, vale? Que ja ens coneixem.
Hem de dir-ho...
Clar i català.
Tal i com és, exacte. Clar i català, allò...
No és una truita, no és un ou remenat.
No és un ou remenat.
Com diu Auguste de Coffier, que és aquest senyor...
A veure, sí, el nostre referent,
no? Avui el McGee l'hem aparcat una mica i parlem amb Auguste de Coffier.
És una truita trencada.
No és una truita trencada.
Tampoc.
Un ou remenat es pot dur a terme cuinant els ous a foc directe, però normalment, tradicionalment, es feia al bany Maria. Imagina't la lentitud a la que s'havia de fer. Però molt suau, perquè la cocció es faci sense violència, per aconseguir aquesta perfecta homogeneïtat de molècules que fa que els ous siguin cremosos. Això és un ou remenat.
Val.
No la truita trencada.
Val.
Val?
Val. Doncs escolta, et sembla si... Perquè jo vull parlar de truites, jo sóc més de truites. Què, ens dones algun consell de les truites, Pau?
I tant.
Va.
I ets ous! Ets ous, me quigueren damunt ton peu i el mosso del de sa fotella, meu, 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 meu.
Jo t'he de dir una cosa, quan tinc, saps això que dius, ostres, és que em queda un arròs de... o no, unes mongetes crec que tenia ahir a casa de fa dies i tal, jo poso una mica de ous, saps? Pau?
És que tot és truitable.
I m'ho soluciona, eh?
Tot és truitable.
Tot és... Val, llavors, partint d'aquesta base, què ens pots dir de les truites?
Bueno, tenim tot tipus diferents de truites, val? Aleshores, si agafes un llibre de cuina una mica sèrio que parli de truites, tenim... Les dues grans parts serien la truita a la francesa, que pot portar ingredients o no, que està plegadeta, no? Mm. Normalment, acadèmicament, s'ha de plegar tres vegades i pot tindre forma rectangular o de mitja lluna. Això seria la truiteta individual, diguéssim, no? I després tindríem les truitotes de patates, que pot ser de carxofes o poden ser aquelles coses que desafien les lleis de la gravetat i que això. Però entremig tenim les truites amb suc, les truites bordes, les truites amb trampa, les truites de l'arrebossat, que són aquella que agafava la iaia amb l'ou que quedava de rebossar, el parrellat, ho barrejava i s'ho fregia.
Sí.
Això és una truita, també.
Clar.
O les truites dolces, o les truites flambejades. Clar, hi ha mogollon de truites.
Déu-n'hi-do. I ens vols parlar també aquestes de les farses de les truites? Què vol dir això, eh?
Clar, bueno, és que, com he dit, tot és truitable. O sigui, pots fer truites amb carn, pots fer truites amb peix, pots fer truites amb verdures. Amb carn pots fer amb botifarra, amb pernil. Mm. Amb peix pots fer... Per mi, la meva iaia, la Rosita, em feia una truita de xanguet, que era...
Oh!
Truita de xanguet. El que passa que és una mica psicòpata perquè veus tots els ullets allà dels peixitos.
Això sí.
Però estava boníssima. Deliciosa. Només hi ha una manera de fer dolenta una truita, que és oblidar-se la sal.
Ai.
Ah, te pillé.
És que a mi aquí m'has enganxat.
Amb l'ou ferrat no en posarem mai de sal.
Però jo no poso mai sal, ja ho saps.
Pues a la truita se n'ha de posar.
Sí.
Una miqueta,
no, és que no
una
sé
miqueta.
Jo. Després em puja l'atenció, però...
Però res.
Res.
La vida és molt trista sense sal, no sé.
Què vols dir que t'ho digui jo?
I de verdures, clar, les carxofes, espinacs, carbassó, tot això.
Val.
Però ara anem a una cosa molt important, que vaig portar els ous l'altre dia i me'ls vaig tindre que menjar jo. I
a
avui...
Veure. Avui vens acompanyat.
Avui donarem, primer de tot, uns consells sobre com triar els ous.
Val.
Al supermercat o al mercat.
Sí, anem a fer la compra.
Exacte.
D'acord.
Aleshores, ara, Si esteu a casa, aneu a buscar un ou de la nevera, de la fresquera o d'allà on els tingueu.
Val.
Tradicionalment, els ous no s'han guardat en fred. Però, a veure, una mica de sentit comú. No els tinguem a 35 graus a l'agost.
Val. És que això és un... Això acabes de treure un debat, un valor important, no? Perquè moltes vegades ens diu, no?, els ous, on han d'anar? Han d'anar a la nevera, els hem de tenir fora... No. Què?
No, una temperatura que no superi els 20 graus.
Bueno, clar, hi ha algunes cuines...
Clar, és com quan diuen, el vi negre s'ha de prendre a temperatura ambient. Home, depèn. A temperatura ambient a Dinamarca em sembla
quin
bé l'agost,
no?
Però a temperatura ambient a Lleida, al mig de l'agost, doncs no.
No vindria a ser.
No. Doncs una mica de sentit comú. Si els tenim a la nevera, l'únic que hauríem de tindre en compte és de treure'ls abans de fer-los servir.
Val.
Perquè se temperin, d'acord?
Mm-hmm.
Bueno, ara us dono un ou a cadascuna.
A veure, està la Mondelo també aquí, la Mercè Mondelo.
Sí.
Que després tot això va cap a xarxes, que va, nosaltres, els nostres oients, al matí Estel, ens heu de
seguir. Si no surts a xarxes, no existeixes.
Això, al matí Estel, Instagram i Twitter.
Val,
i doncs... Facebook també, és que jo crec que ho tenim tot, no? Ràdio Estel, però si voleu seguir tot el que passarà en el programa, al matí Estel. D'acord, la Mondelo i jo tenim...
Un número.
Un número?
Sí.
Bueno, molts números,
sembla un password?
Sí.
No?
Sí que sembla un password. Jo no me'n recordaria mai, per això, aquest password. A veure...
El món sense els passwords. En recordeu que hi havia una vegada que vivíem sense passwords?
Sí. Cada dia l'haig de canviar jo el password, perquè no me'n recordo. També t'ho dic. Va, Pau, escolta.
Som-hi, vinga, va, que avui anem molt divagats.
Anem molt divagats, però ja està bé, perquè la gent ha anat al refrigerador, ha anat a buscar aquest ou, per tant, ja el té a la mà.
Tenim l'ou. Va, doncs el més important... A veure, surt la data de consum preferent, etc. Que això, recordeu que us vam dir, un ou es considera fresc 28, fins a 28 dies després de la posta,
sí.
D'acord? O sigui que, més o menys, amb això estaríem tranquils. I consum preferent, vol dir que si te'l menges en 30 dies, no passa res. Però el més important,
sí.
Anem a les dates del principi. El primer número que ens surt...
Sí.
Quin número et surt a tu, Mercè?
El primer?
Sí.
O sigui, el de dalt, et
sí.
refereixes? Doncs, a veure, el primer número és el 1763.
No, abans de ES, abans de ES.
Ah, va, al zero.
Zero. Vale, molt bé. Has tingut la loteria, eh?
Perquè,
sí.
Mira, almenys. A veure.
Tu quin número?
La Mondelo.
El 2. Jo tinc l'1. Tu t'has sortit el pitjor. Bueno, et pot sortir pitjor, que és el 3. Els ous els tenim classificats en 4 tipus.
I a tu
tipus.
Quin t'has sortit? Dius?
L'1. Vale. Vale. Els tenim el 0, l'1, el 2 i el 3.
Fantàstic. Mira, ens ha tocat...
Falta el 3.
Falta el 3.
Però no se'n troben, de 3. No n'he trobat. A veure, us explico. La classificació aquesta és com més baix és el número, millor. Tinc una tàctica memorística per recordar-ho, vale?
Val.
Amb el 0 no serveix, però us explicaré per què. L'1 és... A veure, que tenia la xuleta aquí, però l'1 és el Robocop. El 2 és el Michael Jackson.
Sí.
I el 3 és el Crusadito. Vale? Què vol dir? Comencem pel 3. El 3 són gallines amb gàbia.
Val.
Aquest número ens indica com han estat criades les gallines.
Mm.
El 3 són gallines criades amb gàbia.
Val.
Amb molt poc espai, gens d'activitat física i pinso. Mm-hmm. D'acord? El 2 és gairebé el mateix, però sense gàbia. Són el que diuen gallines en suelo.
Val.
Que són granges amb moltes gallines,
sí.
però que no estan a gàbia,
sí.
sinó que estan por ahí caminant.
Sí.
L'1, o sigui, el Crusadito vol dir que no. Vale? El 3 vol dir que no. El 2, el Robocop, el Michael Jackson, que sí que caminen, però que no estan massa
però...
fines.
Val. Ja marxa enrere, cap endavant.
I a l'1 ja anem al Robocop, que és aquella gallina fibrada que té espai per caminar...
Que està...
Exacte, campera, de pagès.
Benestar i salut, camperes, d'alt.
L'única diferència... ara potser el sector avícola de Catalunya em mata,
sí.
però la diferència entre l'1 i el 0 és que el 0 rep una alimentació ecològica. Val?
Clar.
L'1 té molt d'espai i molt bona qualitat de vida,
sí.
però pot rebre una alimentació que no sigui d'ingredients ecològics, i el 0 és el mateix, gallina campera, però d'alimentació ecològica. Per tant, el teu ou, quin tipus de gallina ha tingut?
Com el 0.
Doncs és una gallina que ha tingut molt d'espai per caminar, alimentada amb gra ecològic.
Però llavors, Pau, perdona'm, et pot tocar, diguéssim, perquè hem extret de la mateixa capsa.
No, he fet trampes. No. Si no, podia portar totes les capses.
Val. Clar, o sigui, tu ja compres sabent que serà de 0, o el Robocop, o el Michael Jackson.
Sí, 0, 1, 2... El 3 no el trobareu a les tendes. No es ven, no. Des de que es van posar els números, el 3 ja no el trobareu, perquè és el que es fa servir més amb indústria alimentària.
Val.
Perquè no arriba al mercat.
Val.
Val. Aquí tenim una classificació que hem de tindre present quan anem a comprar ous. Però sempre, sempre, sempre hem de recordar que el millor ou que podrem menjar mai és aquell ou que no porta cap número imprès. Que té una mica de caca, una mica de palla, sí, i encara està calent.
Val.
Això la iaia ho agafava, ho trencava, ho barrejava amb sucre o amb vi, Rosita, i t'ho foties, sí, i t'ho foties. Sí.
Això ho feia... És veritat, a casa meva també ho deien, això, no? Que era...
Sí, 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 era brutal. I era totalment salmonelosi, o sigui, era...
I directe.
Aquest espai no està patrocinat per l'Agència de Salut Alimentària.
No. Molt bé. No, no. Doncs escolta, si et sembla, gràcies per aquest bon consell. Mira que la Mondelo... T'ha tocat el dos, Mondelo? Michael Jackson.
Michael Jackson.
Fem una cosa, el pengem res. Dóna'ns uns minuts, que rapidíssimament el trobareu al Matí Estel. Al Matí Estel ens comenceu a seguir, si és que encara no ho feu. Però, Pau, fa unes setmanes ens vas comentar que odiava els ous durs. Per què? A veure, que tu odiaves els ous durs. Què vol dir? No, fàcil, a veure, explica'ns-ho perquè jo no ho entenc, perquè jo sóc tan fan.
Els ous d'usos tenen un problema, que és que jo al parvulari ens posaven un plat d'ous d'usos infectes amb salsa de tomàquet i no sabia per què els odiava.
Per què?
Doncs perquè estaven massa cuits. Quan tu cous massa un ou sí, genera un, com es diu això, el sulfur,
sí,
sulfur d'hidrogen,
sí,
que és aquella pel·lícula que també estanyeix el rovell, que té aquella part grisàcia, verdosa, el rovell. Això vol dir, és una mostra de que aquell ou ha estat passat de cocció. Si tu deixes l'ou clavat als 12 minuts, això no passa. I aleshores van començar a agradar els ous d'usos.
Val.
Si tu poses a coure els ous i no mires el temps, el timer, el nostre amic el timer, 12 minuts, com els 12 apòstols. Aigua bullint, poses l'ou, 12 minuts, treus, refredes i et queda perfecte. Si el deixes 15 minuts, es passa de cocció. El rovell quedarà gris i farà una olor com de sulfur. No era jo el problema era que els ous estaven passats de cocció.
Problema dels ous.
Exacte.
Molt bé. Va, que ens queden res, uns 6 minuts aproximadament, però necessitem saber aquella recepta que ens portes avui, justament, amb ous.
Abans d'això, un experiment que tothom
una altra
fa...
vegada ens
sí,
fas...
Sí, exacte. Ai. Com sabem... Tenim els ous d'usos fets a la nevera i com sabem hem de fer una truita. I ara dius, ostres, ara no sé quins ous són els d'usos i quins ous són els que estan crusos.
Val.
Com ho fem?
Com ho fem? Explica'ns-ho.
Doncs, intenta girar l'ou. Intenta'l girar a la taula.
Que l'intenti girar?
Sí.
A veure...
Com que dintre està ple de líquid...
No balla gaire.
No balla, perquè es compensa.
Sí.
En canvi...
Ep, què ha passat aquí? El teu
aquest
gira,
està cuit.
Però està...
Aquest és...
Aquest és un Michael Jackson, eh?
No, no, aquest és un ou cuit, i com que tota la part de dintre de líquid està sòlida...
Val.
Pot
a
girar.
A veure, deixa'm el provar a mi. Tu et quedes...
Ara fotrem aquí un pac
ui,
amb unes
clar,
hòsties.
Ui, clar, perquè notes que està més calent...
Bueno,
clar,
aquest,
ja,
perquè
clar,
està calent, si tinguessis la nevera, no. És que feta, això està fet.
Bueno, a tu t'ha sortit
en
millor.
En teoria, si ho fem bé, es posa de peu.
Bé, sí, sí.
Però no m'atreveixo.
No, no caldria, perquè, mira, si cau... Però ens hem pogut fer una idea clara, de tot el que ens has explicat.
Anem amb la recepta.
Què ens proposes?
Truita de bacallà amb mongetes i alls tendres. Per mi, la truita.
Anem-hi.
100 grams de bacallà esqueixat.
D'acord.
Un pot de petit de mongetes cuites seques. A veure, si les cueu vosaltres, també no passa res, però no us mateu, val? Les 3 hores de cocció us estalviareu. Un manat d'alls tendres i 5-6 ous. Aquí tenim el tema dels ous amb les receptes. Penseu que hi ha ous, els M, que van de 53 grams, i els XL, que van a 83 grams. Per tant, que pot ser gairebé 2 ous. Per tant, sempre que regiu una recepta, si és tècnica, es compten ous de 50 grams.
Val?
No, si feu servir XL, traieu algun ou. Aleshores, amb una paella, més o menys de 20 centímetres, sofregim una mica el bacallà esqueixat perquè deixi anar una mica d'aigua.
Val?
El traiem, posem els alls tendres, també els sofregim, que dilatin una mica, que agafin aquell gustet tan bo de l'all tendre fregidet, i ho apartem. Aleshores, batem els 5 o 6 ous, i afegim el bacallà, i afegim els alls tendres, les mongetes seques i un pessic de sal. Amb això, tornem a posar la paella a escalfar. I aquí és on ve el dilema de que no se'ns enganxi. Primer de tot, paella bona, paella nova, paella antiadherent. I fiquem oli. I com recordeu de la recepta, aquella recepta que vam fer la setmana passada, el caliente, el líquido, aceite o manteca, humea, no.
Sí,
quan estigui
recita.
Calent, quan estigui sí, calent, que veiem que dilata, aleshores hi afegim la barreja. Aquí hi ha diferents tècniques. Hi ha gent que no ho toca, hi ha gent que ho toca. Jo el que us explicaré és la meva forma de fer-la. Jo remeno.
Val.
El conjunt el remeno, fins que es va quallant una mica. Fins que agafa una mica de quallat, però no totalment sòlid. I aleshores, quan ve que ja té la textura, que s'ha barrejat, ho deixo una estona que faci aquella crosta.
Val.
La tombem, intentem desenganxar-la. Abans de fer l'invent de torçar-la, mirem si ja està desenganxada.
Si ja està prou...
I si no se'ns desenganxa, la millor tècnica que hi ha és deixar-la al foc, perquè el foc ens la desenganxarà.
Ah, sí?
Apartar-la del foc és un problema. Sí.
Ah,
normalment
doncs
el foc és el que... A veure, no una flama massa viva,
sí,
però una flama petita és el que ens farà aquella crosta que farà que es desenganxi. Perdó. Un cop li donem la volta, ja està.
I ja està, i ja ho tindríem.
Sí.
Val.
Truita d'alls tendres. Per mi és la truita. És fantàstica. Al País Basc, a les cidreries, fan les truites de bacallà, i allà la truita de bacallà ha de pixar, ha de deixar anar. Quan està feta, ha de deixar anar aigua.
Val.
Però això és pel bacallà. És un símbol d'aquesta ben feta. Un tema que us pot passar és que a vegades, quan feu truites d'aquesta, de bacallà o de patates, que us quedi molt seca, no? Que us quedi massa cuita. Perquè heu tingut por, perquè qualsevol cosa... No passa res. Aquí hem vingut a treure'ns tots els traumes infantils.
Doncs escolta, i què hem de fer? A veure...
Afegir-hi salses. Has provat mai d'agafar una truita, obrir-la per la meitat? Aquí a la Montferri ho fan cada divendres, us ho recomano, perquè és una passada. I a dintre li pots posar de tot. Brandada de bacallà, en aquesta... Que
perdona, o sigui, dius, agafes la truita...
Aquella que sembla un totxo.
Un totxo, sí.
Exacte.
Val, llavors, diguéssim, la passes per la meitat.
Com si fos un entrepà.
Com si fos un entrepà.
Exacte.
I d'aquí aquí comences a posar
aquí
el que tu
vulguis.
Aquí pots posar
formatge, pernil dolç, formatge blau, romesco, brandada de bacallà, allioli...
I fas com un entrepà de truita.
Exacte. Val. I això li dona untuositat. I allò que possiblement era molt sec...
Incomestible, clar.
Ja, home, comestible, però amb molta mastegada.
Sí.
Aleshores ja li dones una mica més d'hidratació.
Mira, aquesta també me l'apunto. Fem una cosa, perquè ens queda un minut per arribar a dos quarts d'una. Ja sabeu que aquí a la Bonateca, amb el Pau Gascó, obrim el consultori. Per tant, si teniu dubtes, ens els podeu enviar al 663-99-30-62. Li pregunteu al Pau. 663-99-30-62. Estàs preparat o no? A veure, què, a veure quantes preguntes podem fer avui. Va, anem-hi. Comencem el nostre consultori amb el Pau Gascó, un missatge que... Pau, preparat?
Sí, tant.
Pepi de Collblanc.
Hola, Pau, bon dia. Et volia comentar una cosa. Hi ha persones que quan fan el fricandó, quan afegeixen l'aigua, la fiquen freda. Hi ha altres persones que la fiquen calenta. La meva sogra, que li quedava molt bo, la posava, un cop que el sofregit i afegia l'aigua, la posava calenta. Quina diferència hi ha? Gràcies.
Sempre surt la sogra, eh?
Sí.
És que, clar, després ens queixem.
Però és guai, perquè la Pepi diu la meva sogra que li quedava de puta mare.
Clar, que li quedava bé. Que li quedava bé. No, no, és que està bé. Clar, que també posem el valor a les sogres, que està també bé. Va, llavors, com ajudem a la Pepi? A
és una bona pregunta. No és ni idea, Pepi, carinyo. La cuina és l'art de dominar les subtileses, les ambigüitats, i aleshores... Què volem aconseguir? Que la carn estigui tendra, no? Per tal, hem d'aconseguir que la cocció sigui suau.
Sí.
Això ho podem aconseguir de dues maneres. Posant-hi aigua calenta i deixar que refredi una mica, o posar aigua freda. En tots casos, jo no crec que la Pepi parli d'aigua gelada ni d'aigua bullint. En tots casos, estarem parlant d'una aigua que està a més de 20 graus i per sota del 100. Per tant, al final... Ficar-hi una aigua... És com... Humanitzem la carn del fricandó. Tu estàs allà fregidet, que t'han posat allà, que t'han posat damunt d'un sofregit, estàs allà com en un jacuzzi, i de cop i volta algú s'ha llegut tirar-te un got d'aigua freda al damunt. No mola. No mola.
No mola.
No mola gens. Per tant, jo sóc partidari de posar-ho tebi i calent. Però no vull que aquesta temperatura faci que tot es cogui massa fort. Per tant, el que vull és que tot sigui un xup-xup tranquil. Diguéssim, no posem l'èmfasi a quina temperatura posem l'aigua, sinó a quina temperatura cobrem la carn. Xup-xup, tranquil.
Xup-xup.
Tranquil.
Tot el seu ritme. Hem de tenir paciència també a la cuina, no, Pau? És com...
Sí.
No,
i,
a vegades volem anar ràpids.
I no agafar-nos les coses com un tòtem. No cal. Les coses poden canviar. Un dia la podem fer amb aigua freda i un altre dia amb aigua calenta. Així és com evoluciona la societat. Empirisme.
Mira, encara ens dona temps de fer un altre consultori, si et sembla. Escoltem aquest missatge que ens ha arribat des de Premià.
Hola, soc la Montserrat de Premià. Una pregunta per al Pau. En la beixamel sempre he sentit que sí o que no. Si fa sofregit de ceba o no. Ja sé que la quantitat de farina i mantega té que ser la mateixa. I m'imagino que la llet és a ojo de buen cubero, no? Segon vegis i lo espessa que la vulguis. Però el meu dubte és amb la ceba, sí o no? Gràcies, Pau.
Bueno, amb ganes de poder fer-ne un altre, però bàsicament no... He fet tot el tema de les truites escaquejant-me de parlar si poso ceba o no poso ceba a la truita de patates.
És que jo no m'he pensat i dic, ostres, sort de la Montserrat.
Ah, soc sense sa vista. Sí. No, per què li posem ceba tot? No cal posar-hi ceba tot.
A mi, jo ets a dir que no m'agrada la ceba, eh?
No, és que a mi m'agrada la ceba.
Però, a veure, jo la... A veure, alerta, però és que no m'agradi. Però en el seu... O sigui, poca.
No, en el seu context...
Sí, saps el que et vull dir? Però això de posar ceba tot, estic totalment al favor.
He evitat el jardín de les patates, de la truita de patates.
És un gran dilema.
No, el tema de la beixamel és molt divertit i possiblement un dia li dediquem un programa. Però, bàsicament, el que vindríem a dir és en la recepta original de la beixamel s'hi posa ceba, però s'hi posa molt poca ceba, no es fregeix i per 5 litres de llet.
Val.
Per tant, no és... La recepta original porta ceba? Sí, també porta farigola i no li posa ningú, d'acord? Mm. El que passa és que quan afegim ceba a la mantega, això se'n diu una salsa sous vide, que és una salsa derivada de la beixamel. Vol dir, tu fes el que vulguis, no cal posar-hi ceba o podem posar-hi ceba, però realment no estem fent una beixamel. Si la ceba es nota, hauríem de dir que és una salsa sous vide, que és una derivada de la salsa beixamel.
Doncs, escolta, jo crec que no podem... O sigui, perfecte. Pau, deixem aquí,
deixem
si et sembla.
Aquí.
Deixem aquí avui la bona teca. Ja ens queda pendent... És que, clar, ens han arribat més missatges, eh? El consultori està patant ara mateix, Pau. Hauràs de tornar properament.
Bueno, posarem un forat.
Va, sí, sisplau, eh? Que hem d'anar... De fet, si teniu encara dubtes, 663-99-30-62, dubtes del Pau Gascó, 663-99-30-62, sobre la bona teca, no? Sobre aquelles pràctiques que hem fet tots sempre cuinant, no, Pau? I
allò que mai t'has atrevit a preguntar.
Perquè sí, perquè dius, ostres, que això és tan fàcil, però ara no, de dir... Ara no,
però
no sé.
Aquells dubtes que et semblen tontos i que mai has acabat de preguntar-li a ningú perquè penses que et miraran malament. No passa
doncs
res.
Doncs aquí no et mirarem
aquí malament. No et mirarem
el
malament.
Pau, escolta, et donarà la resposta. Pau, cuida't moltíssim, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Mercè.
Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell.
Radio Estel.